Camí de les 6 de la tarda, canviem, anem amb una altra sèrie, que aquesta de moment no li veiem al final, que és la sèrie de la pandèmia. La sèrie de la pandèmia, on també... Realment sí que es podria fer una sèrie, sobretot una sèrie a Espanya, perquè entre el paper dels magistrats, el paper dels irresponsables, i en fi, tot plegat, és per fer una gran sèrie. Pendents d'aquesta reunió de la Comissió Delegada de Seguiment de la Pandèmia, que ha de decidir si s'aplicarà o no el toc de queda a Catalunya, que sembla que serà que sí, però clar, tenim, recordem, el precedent que hem conegut aquest migdia de la resolució del Tribunal Constitucional, que ha dit que el primer estat d'alarma va ser il·legal. La reunió ha començat a les 5 de la tarda, presidida per Pere Aragonès, juntament amb el conseller d'Interior Joan Ignasi Lena i el Josep Maria Argimon. Tan bon punt tinguem informació al respecte, doncs us ho farem saber. Ara qui ens acompanya a l'estudi de RAC1 és en Josep Corbella, periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut. Josep, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Et pregunto directament si ets partidari que es torni a aplicar aquest confinament nocturn, aquest estat de... aquest toc de queda. Al final em faig un taco entre l'estat d'alarma, el toc de queda i l'estat d'excepció.
A veure,
silenci.
Més que dir-te si en soc partidari, explico la lògica d'aquesta mesura i així cada oient podrà decidir...
Que prengui les seves decisions.
Exacte. Al moment actual, l'epidèmia està creixent. Si no fem res, seguirà creixent. Les mesures que tenim no són un dic de contenció suficient per aquesta onada, ja ho hem vist. I, per tant, la primera pregunta és això, ho volem aturar o no? Si no ho aturem, i hem d'esperar a que sigui l'efecte de la vacunació de molts ciutadans que ho aturi, ens anem a final d'estiu i, mentrestant, tindrem els problemes que tinguem. Serà una escabetxina. Mm. Si ho volem aturar, aleshores, el dubte és, i com ho fem això, quines mesures hem d'aplicar? Perquè les mesures sempre acaben sent lesives per algú. Són les restriccions mai són innocues del tot. Aconsegueixes un efecte, però té uns efectes secundaris. És com un fàrmac. Has de buscar la màxima eficàcia amb els mínims danys. Aleshores, màxima eficàcia, en aquest cas concret, on s'ha d'actuar? Doncs el motor d'aquesta cinquena onada, crec que ho vam dir la setmana passada, el motor d'aquesta cinquena onada són contagis molt nombrosos en persones no vacunades, majoritàriament persones joves. Per tant, s'ha d'actuar per reduir el nombre de persones que redueixen i les circumstàncies, les situacions, els llocs, les hores on es redueixen. Aleshores, la lògica del toc de queda és aconseguir reduir situacions de risc amb un mínim impacte econòmic. Perquè quan si és un toc de queda, posem de 1 a 6 de la matinada, m'invento les hores, de 2 quarts d'una,
bueno, és el que s'està especulant, de la 1 de la matinada
doncs
a 6.
De 1 a 6, això et permet, no t'afecta a l'activitat comercial, excepte les botigues de 24 hores, però pràcticament no t'afecta l'activitat comercial, pràcticament no t'afecta la restauració, per tant, els efectes econòmics es minimitzen, els danys econòmics, i mentrestant sí que estàs reduint de manera substancial situacions on hi ha contagis. Aquesta és la lògica.
La lògica que també evitaria els botellots, perquè, clar, tanques l'oci nocturn, però, clar, tanques l'oci nocturn, que és el que vaig veure ahir, i que, per cert, ahir no estaven les mesures en marxa i hi havia locals nocturns que van tancar. Vull dir que aquí, al final, tothom interpreta les informacions. Jo crec que ja el caos és...
màxim.
Bueno, van tancar els locals nocturns, concretament un parell, i la gent estava fora, amb música. I hi havia moltíssima gent fora del local, a 2:15 de la nit. Clar, aleshores jo vaig pensar, ja fa dies que ho penso, quin sentit té tancar el local nocturn quan la gent surt del local i es queden a la porta fent el que feien dins del local?
A veure, botellots n'hi havia abans de la pandèmia, quan el oci nocturn estava obert, i n'hi ha hagut després.
No, per dir aquí, ja saps que t'estimo molt, però jo amb això discrepo. L'augment de botellots amb la pandèmia, jo crec que s'ha incrementat infinitament.
De tota manera,
abans la gent anava als locals nocturns o als seus voltants, on anaven als pàrquings de segons quines discoteques, i ara, com que estaven tancats, doncs fan el mateix, perquè no es queden a casa, i fan el mateix i ho fan amb botellots de... No sé, jo tinc la sensació que sí que hi ha hagut un increment.
El botellot està permès o està prohibit?
Està prohibit, però és igual. El
problema aquí no és prohibir-lo, perquè ja ho està de prohibit.
Sí.
El problema és aplicar bé les mesures perquè es compleixi aquesta norma. Si apliques, dius, si hi ha toc de queda d'una a sis, s'acabaran els botellots a aquesta hora? Home, s'hauria de ser més fàcil, però Ara, sense toc de queda, també s'hauria d'actuar, s'hauria d'haver actuat contra els botellots. I no s'ha fet amb la... Amb la...
Bueno, no s'ha fet, suposo, pel risc d'actuar i allò que...
Que es desmarxi.
Si s'actua, no, si s'actua, pot resultar una batalla campal. I aleshores, com que no s'acaba... O sigui, no sé si m'explico. Sí, suposo però... que aquí és un equilibri d'actuem, no actuem... Jo crec que les decisions són difícils.
Escolta, el botellot no està autoritzat. A més, en el context actual és una situació de risc d'amplificació de l'epidèmia.
Però també a vegades... Doncs, escolta, suposo que aquí... estem en un moment que aquí els polítics, els governs, els ajuntaments, prendre decisions cada cop els hi costa més. I suposo que amb la qüestió dels botellots jo no veig actuacions de... O sigui, veig molts botellots i cada dia, bueno, cada cap de setmana tenim notícies de milers i milers i milers de persones que fan botellots. I actuen, la policia arriba, els dispersa i se'n van a un altre lloc a fer el botellot. No sé, la sensació. Ara, amb un toc de queda, doncs potser sí que ja tens més, diguéssim, més força per evitar botellots, que és on ara mateix on hi ha aquest gruix, no? És el que deies tu, el gruix de gent no vacunada, que són els que ara s'estan infectant pel... no sé com ho veus.
Perdona, el què?
No, que amb el toc de queda, doncs, si més no, ajudes a que la gent, hi hagi un gruix de gent que es quedi a casa.
És una mesura que t'ajudarà, efectivament, a limitar situacions de contagi amb mínims danys econòmics.
I ara anem a...
Perdona, una altra cosa. I seria convenient... Vaja, ja he vist el que pensava. Se m'ha escapat. No només a Catalunya, sinó totes les comunitats d'Espanya, totes les 17, estan en aquest moment amb un increment important de casos. No estan tan malament com Catalunya, cap d'elles, però totes estan en la mateixa dinàmica. Per tant, aquestes mateixes mesures que podrien ser adequades a Catalunya ho serien també a d'altres comunitats.
No, anava a fer referència a l'article que publiques avui, que és un article contundent, crònica d'una onada anunciada, i en aquest article no es pot ser més clar. Parles de tres elements que han format un còctel explosiu: la variant Delta, que ja és gairebé majoritària, al final de moltes restriccions i les celebracions de final de curs i començament d'estiu. Tot es podia controlar, dius, per tant, aquí s'ha pecat d'optimisme, de falta de previsió, d'eufòria. On està el pecat de la situació en la que estem?
A veure, si ho mires, si vas més enllà d'aquesta explicació immediata del fi de restriccions, de les celebracions de fi de curs, d'aquesta variant més contagiosa, si vas més enllà,
sí,
els senyals d'alarma dels últims dos mesos eren claríssims. Des de l'11 de maig l'OMS havia dit que era una variant preocupant, la Delta. Ja havia arribat a Espanya. Teníem les dades del Regne Unit que eren alarmants, i això que el Regne Unit tenia restriccions en aquell moment. Teníem les dades de Portugal, teníem uns quants especialistes en salut pública, en epidemiologia, que alertaven que la situació no estava per anar relaxant mesures amb gaire alegria, i tots aquests senyals d'alarma van ser ignorats. I clar, la pregunta és com és que es van ignorar tots aquests senyals d'alarma? Doncs perquè es van trobar enfront d'aquests senyals d'alarma, hi havia un discurs dominant que va aconseguir imposar-se, estendre's, que era un discurs triomfalista, de dir l'epidèmia va molt bé, la vacunació va molt bé, els casos baixen, que era veritat perquè estàvem encara en fase en fase alfa, però veiem venir la Delta. En fase de variant alfa, vull dir, els casos baixen i l'estiu serà meravellós i tornarà el turisme i tot serà de color de rosa. I aleshores la pregunta següent és com és que ens vam tots plegats, en conjunt com a societat, vam comprar aquest discurs. I aquí les responsabilitats són molt repartides. En primer lloc, el govern d'Espanya. El govern d'Espanya va promocionar aquest discurs de vacunar, 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 la vacunació va com un tiro, i no ha estat capaç de dir alerta que ve una variant més contagiosa. Podem especular de per què no ho ha fet. I aquí, parlant amb els companys de la secció de política de La Vanguardia, una hipòtesi que tenim és que el bon discurs sobre l'epidèmia, de que tot va bé, era una manera de contrarrestar les crítiques que esperaven tenir pel tema dels indults i no volien rebre per dues bandes. Això és una hipòtesi, però pensem, jo li dono, no sé, la trobo versemblant. Després, els governs autonòmics també han tingut la seva part de responsabilitat. Andalusia, quan es va acabar l'estat d'alarma de l'11 de maig, van ser els primers a aixecar el lleure nocturn. Allà on el lleure nocturn s'han relaxat les mesures, sempre hi ha hagut brots associats al lleure nocturn. A Catalunya també, recordo que un dia em vaig dir, però com és possible que el 21 de juny aixequin el lleure nocturn veient venir la variant Delta? Recordo que ho vas dir, doncs mira, aquí també es va ser laxa, no? No s'esperava que hi hagués un increment de casos, no s'esperava que hi hagués un increment tan brusc. Més enllà dels governs, escolta, hi ha hagut altres col·lectius que també hem format part d'aquesta conxorxa en què s'ha imposat un missatge edulcorat, distorsionat de la realitat. Els mitjans de comunicació, tots plegats en conjunt, hem estat còmplices d'això. Això no vol dir que tots els periodistes o tots els mitjans, però això és un treball d'equip. O sigui, la versió que expliquem de la realitat i que la societat en conjunt interpreta, això ho fem entre tots. I si en conjunt, encara que un o dos ho facin molt bé, l'equip perd, perdem tots. És un treball d'equip. Hi ha hagut també metges que han promocionat tests d'antígens i el missatge que la cultura era segura amb tests d'antígens. I aquests tests d'antígens hem vist el Canet Roc i hem vist el Cruïlla el que ha passat. O sigui, això, les responsabilitats estan molt, molt repartides. Però l'efecte final és que estem en una situació que no hem estat capaços d'evitar i que no és gens bona i que ens condicionarà tot l'estiu.
Ara que parlaves de la situació, l'escalada de casos va acompanyada d'un augment de les hospitalitzacions. Fins ara els hospitals, es deia, com que no afecta els hospitals, tranquils, doncs ja afecta directament els hospitals. Segons les dades del Departament de Salut, hi ha 127 nous pacients ingressats, que situa la xifra total en els 1.185 infectats als hospitals de Catalunya, quan fa 15 dies no superaven els 500. També és preocupant que segueix pujant el nombre d'ingressos a les UCIs. Ja en són 219 els que estan els que han tingut que ser traslladats a les UCIs, 10 més que ahir. I aquesta progressió, hi ha el risc, tal com estan les coses, de que les UCIs puguin arribar a un cert col·lapse, o amb aquesta variant, sobretot amb la tipologia de pacient que entra als hospitals, no arribarem a aquest punt?
A veure, els hospitals estan ja en aquest moment en una situació extremadament complexa. Els hospitals de Catalunya estan ja desprogramant intervencions previstes. M'explicaven ahir a Vall d'Hebron, per exemple, cirurgies de maluc, que no són vitals, però per la persona que fa mesos i mesos i mesos que li han programat i que el dia abans et truquin i digui, miri, la seva cirurgia, doncs l'hem de reprogramar un altre dia, perquè tenim aquesta situació de brots que en coneixem les causes, home, no fa cap gràcia. Després, els hospitals, això els agafa en una situació, els agafa a l'estiu. No és el mateix que t'agafi una gran avalanxa de pacients Covid quan tens les plantilles al complet, que no que t'agafi a l'estiu quan les plantilles, doncs, escolta, el personal dels hospitals, naturalment, també fa vacances i també necessita vacances. I, per tant, els costarà més absorbir aquesta avalanxa de pacients. I en aquest moment no s'ha arribat encara a una situació, diguem, de col·lapse total, però la perspectiva no és bona perquè l'epidèmia segueix pujant, per tant, els ingressos seguiran pujant encara unes setmanes i els ingressos en UCI seguiran pujant encara unes setmanes.
Parlant de decisions, aquí estem, en fi, a veure què decideix el govern català amb el toc de queda, si el tira endavant o no, també pendent del que digui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Però parlant de mesures, el Regne Unit ha confirmat que el 19 de juliol, és a dir, dilluns vinent, s'aixecaran les restriccions. En canvi, França imposa noves mesures, per exemple, obligarà a vacunar-se tot el personal sanitari i exigirà un certificat Covid per viatjar en tren i avió o per entrar als bars. Qui creus que està més encertat? Perquè, clar, qui sorprèn que un dels generadors d'aquesta variant Delta, que és la Gran Bretanya, decideixi el Regne Unit que el 19 de juliol s'aixequin totes les restriccions.
A veure, aquí hi ha dues estratègies diferents, també perquè els oients es puguin formar una opinió.
Clar, és que són contradictòries.
França ha apostat per la cautela, ha apostat per mirar de controlar el virus. El Regne Unit ha fet una aposta de risc, ha fet una aposta contrària, ha apostat per deixar córrer el virus, ha dit, com que no podem amb ell, doncs mira, haurem de conviure amb ell, que corri. S'ha de dir que és molt diferent deixar que corri, de conviure amb el virus amb una incidència de 10, com té Alemanya, 10 per 100.000 habitants a 14 dies, per tant tens molt pocs casos i els vas gestionant, que amb una incidència de 500, com té ara el Regne Unit, que tindràs molts, molts, molts casos. Aleshores, aquesta és una aposta de risc, no només pel Regne Unit, perquè tindran molts casos, moltes hospitalitzacions, moltes morts, que amb l'estratègia d'Alemanya o França no tindrien, però és una aposta de risc per tothom, per tot el món. Pel motiu següent, i és que, mira, si volguessis crear una variant del virus que fos resistent a les vacunes, com ho faries? Doncs la millor manera no és tancar-te en un laboratori de virologia xinès i començar a fer experiments. No, no, hi ha una manera molt millor, que és agafes una població parcialment vacunada i en aquesta població deixes córrer el virus. De manera que el virus s'escamparà perquè hi haurà moltes persones encara no vacunades, circularà, però tindrà ocasió de trobar-se amb moltes persones vacunades i d'anar provant a veure si les pot infectar. I ho anirà provant una vegada i una altra i una altra i no ho aconseguirà, no ho aconseguirà, fins que un dia apareixerà una mutació, un seguit de mutacions que li permetran infectar millor persones ja vacunades. Per tant, el Regne Unit s'ha convertit en un laboratori de selecció natural de virus resistents a les vacunes. I si sorgeix el Regne Unit, no es quedarà el Regne Unit, s'escamparà a tot el món i pot afectar l'eficàcia de les vacunes que estem posant en altres països.
Vols dir que el Regne Unit, amb la decisió que pren, d'una manera indirecta, està alentant perquè ens entenguem, el virus a que provi i busqui la manera de penetrar-nos saltant-se el que seria la protecció de la vacuna.
Exactament. El Regne Unit dona oportunitats al virus per trobar maneres d'escapar la immunitat.
I com s'entén això, que ho tirin endavant, no sé si són polítics, o també avalats, suposo, per científics?
La comunitat científica del Regne Unit està garrativada amb el que està fent el govern de Boris Johnson. Pel que m'arriba a mi, no estan gens d'acord amb aquesta estratègia.
Més coses. Parlant de la variant en la que estem ara, la Delta, aquest percentatge, segons el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties, a finals de mes d'agost, la variant Delta suposarà un 90% dels casos de coronavirus a la Unió Europea. Aquest percentatge ens ha de preocupar, no ens ha de preocupar, ens quedarem amb aquesta variant, n'arribaran d'altres poden... què et diria jo, poden, com ha passat amb l'anterior, no? Poden retirar aquesta i que entri una amb més força? On som amb aquesta? O sigui, amb aquest posicionament del 90% dels casos de coronavirus a la Unió Europea.
A veure, a Catalunya ja quasi som al 90. Estem per sobre del 80, molt per sobre del 80, devem estar arribant al 90 ara. Aquí, mira, s'han de distingir dues coses. Una és el percentatge de casos de Delta i l'altra és la incidència. Sobre el percentatge no hi podem actuar. Un cop arriba la variant Delta i comença a competir amb les variants autòctones que hi havia abans, és inevitable i només qüestió de temps que s'imposi i vagi pujant 60, 70, 80, 90%. Per tant, amb això no hi podem actuar. El que sí que podem actuar és en la incidència, que és el nombre de casos, perquè la incidència respon a les mesures de prevenció de contagis, les que hem explicat des de fa un any i mig. Tenir una incidència molt... La variant Delta amb una incidència molt alta és molt pitjor que tenir la variant Delta amb una incidència molt més baixa. Per tant, un 90% a Alemanya amb la incidència de 10 ho podran gestionar amb una relativa... Bé, ho podran gestionar bé. Un 90% amb una incidència de 1.000, com tenim ara a Catalunya, això és molt complicat perquè la variant Delta és més contagiosa que la alfa que teníem fins ara. Per tant, és més difícil de controlar. Si tens molts casos, et posen més dificultats.
Parlant de variants, avui a La Vanguardia es destacava la variant Lambda que arriba a Espanya. Aquesta d'on ve? Quina és aquesta?
Perú. Sud-amèrica. La variant Lambda.
Aquesta, a veure, que, perquè clar, hi ha una nova variant, dius, a veure, aquesta...
Perdoneu, us heu saltat una lletra, que és la, una com és això?
La Epsilon. Aquesta. La Epsilon, no sé, de memòria, aquesta no sé d'on és.
Ah, però ja existeix?
Sí, sí, sí. Si hem arribat fins al Lambda és que totes les lletres gregues anteriors estan assignades.
Ah, carai!
El que passa és que la Lambda ha tret més interès perquè s'ha escampat més a Sud-amèrica. La Lambda va aparèixer al Perú el mes de desembre. Té 8 mutacions interessants que no sabem exactament què en fan, però que és possible que la facin més contagiosa. És majoritària ara al Perú, s'ha estès molt a Xile, s'ha estès a gran part de Sud-amèrica, està a més de 30 països, i Europa, un dels països on més ha arribat, on més s'ha trobat, és Espanya. Però les dades d'Espanya...
Com
són...
no?
No, però és molt interessant les dades d'Espanya. I ara espero donar-vos una notícia que us tranquil·litzarà sobre la Lambda. A Espanya s'han trobat 56 casos. 56 casos els últims mesos. Però les últimes 4 setmanes només són 5 casos. Per tant, la Lambda ha estat arribant els últims mesos i no... arribant.
No sobreviu.
I no arrela. I no arrela.
Perquè hi ha perquè hi ha la Delta.
I abans l'Alfa. El que ens està dient això, probablement, és que la Lambda és menys competent que l'Alfa i menys competent que la Delta per imposar-se. I si passa això, no hauríem d'esperar que s'escampi per Catalunya, per Espanya. De tota manera, està classificada com a variant sota investigació, en diuen. La variant under investigation. Perquè la coneixem encara molt poc i no fos cas que ens donés un ensurt. Però a hores d'ara l'hem de vigilar, però no tenim motius per alarmar-nos.
Curiosament, avui, que Sant Francesc Solano és patró del Perú.
Fixi's. Sí. I ara hem de... Avui, fixi's, com tanquem, fixa't, com tanquem el cercle.
Fixa't, és que és curiós, fixa't, eh?
Quines coses, fixi's, quines coses.
És que sembla que no pugui ser.
I per acabar, bona notícia, suposo, Josep, que finalment dimarts arribin els tests d'antígens a les farmàcies. És una bona notícia, no? O no?
En aquest moment sí, 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 sí. Clar, em preguntaràs per què ara sí, abans no, perquè hi havia hagut moments anteriors de l'epidèmia que havíem dit que no. Doncs mira, inicialment, quan es va començar a parlar de test d'antígens, i això és aproximadament l'abril del 2020, el problema és que no n'hi havia. No hi havia tests fiables d'antígens, tot i que hi va haver persones que els van promocionar, però no n'hi havia. Després, el que ha passat és que a Espanya els diagnòstics els ha monopolitzat el sistema sanitari. I això era bona idea, perquè quan fas tu els diagnòstics saps quants casos tens, saps on són, saps qui són els contactes, pots rastrejar els contactes, pots vigilar que facin la quarantena, és una manera de controlar millor l'epidèmia. Però ara estem en una fase en què l'epidèmia està completament descontrolada. El sistema sanitari no dona abast, l'assistència primària no dona abast. I si no dona abast el sistema sanitari, el control de l'epidèmia recau molt més en el que facin o deixin de fer els ciutadans, i per tant els ciutadans els has de donar les eines per fer-ho. I una de les eines són els tests d'antígens bons que es poden comercialitzar a farmàcies.
Josep Corbella. Josep Corbella.
Bueno, Toni agrair... Clopés.
Ah, sí, Toni Clopés, Clapés. No, agrair-te, almenys ho dic d'acord, la teva sinceritat i la teva transparència parlant de qüestions que ja fa un grapat de setmanes que estaven, diguéssim, barnissades amb altres, amb altres arguments. Repeteixo, enhorabona per la feina feta i, si no ens retrobem, abans de la temporada vinent, bon estiu.
Igualment.
Que tinguis un molt bon estiu.
Molt bon estiu a tothom.
Veurem com el viurem amb aquesta variant. Farem una pausa de 2 minuts, ens posem al dia informativament parlant. Per cert, a 8:15, Pere Aragonès compareixerà, suposo que per anunciar aquest toc de queda. Veurem si amb l'aval o no, finalment, del TSJ. 2 minuts, repassem com està la tarda i tornem, ho farem amb el Xavier Guix i parlarem de Florentino Pérez,
perquè
parlarem de criticar. S'està despatxant a gust, o si més no, amb aquests documents, Florentino Pérez s'ha quedat a gust.
Què fas a la vida, també.
Sí, exacte, que és el que fa vostè.